pero son muy fiables, muy constantes, y el Madrid está más o menos en los números del año pasado, pero es el Barça el que ha crecido, es el Barça el que está ganando la Liga. Con lo cual, no se puede quitar ni una mijita de mérito a lo que están haciendo.
De todas maneras, evidentemente quedan 13 partidos.
Y que lo siguen haciendo porque son ellos los que están sosteniendo el resto del chiringo, ¿eh? Como se caiga el equipo de Xavi, ojo, cuidado.
Ui, no, evidentment, amb les circumstàncies actuals... de tot tipus de pressions, de tot tipus, i de situacions complicades, evidentment, si no funcionés el primer equip o no tingués aquesta situació ara mateix privilegiada a la Lliga, les coses serien francament pitjors. Bé, doncs ho deixarem aquí. Recordem que el partit és a les 9 de la nit, és un Barça-Madrid, tot un Barça-Madrid, que es juga a aquesta hora amb horari, diguem-ne, de clàssic, de veritat, amb una competició pràcticament en joc, com és la Lliga, amb aquesta distància de 9 punts, que podria ser 12, o podrien ser 6, o podria quedar-se exactament igual, i que podria determinar i ser determinant per al final de la competició. Evidentment, ho seguirem amb el Pou i companyia. Gràcies, Pou, una abraçada ben forta.
Ens hi posem dues hores abans.
Dues hores, avui que no falti de res, eh?
Que nos lo pasemos bien, que sea divertit.
Això sí, sisplau. Això. Gràcies, sí, Gemma. Sí. Una abraçada. Anaïs, que vagi molt bé.
Una abraçada, adéu.
Ferran Martínez, gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Les 11:01. Hora d'actualitzar la informació al costat de l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona acusa juristes, policies i guàrdies civils de viralitzar una notícia falsa sobre un presumpte empadronament il·legal de persones magrebís per part del govern d'Ada Colau.
Sí, segons ha avançat el Crític i ha pogut confirmar a RAC1, l'Ajuntament ja ha denunciat aquests missatges. Són piulades difoses a les xarxes que acusaven Colau de beneficiar-se electoralment d'aquests empadronaments. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, assegura que es tracta d'una notícia falsa amb l'objectiu de desestabilitzar l'alcaldessa abans de les eleccions municipals del mes de maig.
No es tracta d'una mentida innocent, no es tracta d'un fet aïllat, sinó que es tracta d'una operació organitzada per sembrar una imatge de dubte davant de les properes eleccions municipals, que al tractar-se, no, les persones que ho han penjat a les xarxes socials, d'un inspector de policia, de juristes, no, d'un guàrdia civil, doncs està clar que s'ha penjat de forma deliberada.
El missatge en qüestió explicava que la Guàrdia Civil havia detectat 1.600 magrebins empadronats a un mateix domicili que cobraven ajuts municipals. L'Ajuntament assenyala que el pis amb més persones empadronades és una casa gran, sense divisió horitzontal, on hi consten 34 persones. I a partir de demà, només algunes farmàcies vendran ja puntualment el medicament per deixar de fumar, que ha generat tanta expectació els últims dies, l'anomenat Todacitan. Ara bé, quan s'acabi aquesta primera remesa de 30.000 lots, el sector farmacèutic alerta que podrien estar sense tenir-ne com a mínim durant uns dies, entre una i dues setmanes. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
El laboratori ha servit unes quantes unitats que tenim, potser alguna farmàcia tenim una, dues, tres, però no més d'això. Per una altra banda, la demanda. Resulta que, clar, no sabem quina és la demanda real. I la tercera, que el laboratori ha servit els lots que tenia, però fins aquí 10-15 dies diu que no tornarà a servir més lots. Aleshores, si la demanda és molt gran i s'esgoten aquests, resultarà que ens trobarem que no en tindrem.
Torres afegeix que s'ha estat 3 setmanes sense aquest medicament a la venda per un error informàtic i no per la manca d'oferta. I l'Agència de Ciberseguretat resol un ciberatac cada 3 hores, uns 2.000 cada any. Assegura que Catalunya és un focus d'interès per al crim digital, ja que dos dels seus eixos estratègics són la digitalització i l'atracció d'inversors i talents. Ho ha explicat el seu director, Tomàs Roy, que assegura que com més s'aposti per una transformació digital, més atacs rebran. Ho ha dit des de l'Agència Catalana de Notícies.
Alguns d'ells, malauradament, l'adversari guanya, per entendre'ns, però en molts d'ells no tenen ressò, precisament perquè som nosaltres amb qui, amb la intimitat, celebrem que ens hem sortit i no hi ha hagut impacte. Quanta més transformació digital hi hagi i Catalunya tingui una estratègia de digitalització, més atacs rebrà, no?
Pel que fa a les estructures més sensibles, diu que s'han diversificat, tot i que els atacs a l'administració pública són encara els més importants, com l'atac al Clínic de fa dues setmanes, cada cop hi ha més cibercrim sobre el sistema logístic o alimentari. I un últim apunt abans dels esports, un acte vandàlic ha destrossat una exposició de dones a Gelida, a l'Alt Penedès. És el segon atac que rep aquesta mostra en només una setmana. Les lones, situades en una plaça del poble, han aparegut tallades i arrencades. L'exposició formava part de la programació del municipi pel 8M, i a les lones s'hi podia llegir iniciatives de cada una de les protagonistes d'aquesta exposició. I ara els esports, amb en Quim Salvador.
La Marató de Barcelona 2023 ja té guanyadors i nous rècords, Gemma Montero. No tenim a punt aquesta connexió. D'altra banda, Barça i Real Madrid es jugaran mitja lliga aquesta nit al Camp Nou. Els blaugranes, sense Pedri ni Dembélé, però amb Araujo, poden distanciar el rival a 12 punts si guanyen. Els blancs, que poden comptar amb Benzema, necessiten la victòria per retallar a 6 punts el desavantatge de la classificació. L'Espanyol pot acabar la jornada en zona de descens si el Getafe guanya aquesta tarda al Sevilla, després de perdre ahir a casa contra el Celta per 1-3. El Girona va arrencar un empat a 2 a Vallecas, va arrencar un puntet i es manté a la zona mitja de la classificació. I Carlos Alcaraz jugarà aquesta nit la final del torneig de tenis d'Indian Wells contra Daniil Medvedev i si guanya recuperarà el número 1 del rànquing ATP.
I pel que fa al temps, el cel continuarà mig ennuvolat al conjunt del país i amb boires residuals en zones de la muntanya, però a partir del migdia tornaran a descarregar ruixats i alguna tornada en el Pirineu, les comarques interiors de Girona i la Catalunya central, sobretot al voltant del Ripollès, Osona, la Garrotxa i la Selva. La cota de neu voltarà als 1.800 metres, però a última hora del dia baixarà fins als 1.500 metres.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les games Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gama electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen. No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
L'escoltes cada matí des de les 6 i ara podràs parlar amb ell. El Club Vanguardia et convida a una xerrada amb Jordi Basté el proper 29 de març a Casa Seat. Coneix el director i presentador del programa Líder de la Ràdio en una trobada exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia i Mundo Deportivo. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. T'hi esperem.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via cantonada Padilla. Mogauto.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme, coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisé i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 11:15 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. dissabtes i diumenges. It's right. Amb Xavi Bundó.
Right. 11 i 10 minuts, avui acompanyats com sempre de la Llucia Ramis i del Carlos Tanon. Com esteu? Què tal?
Bon dia.
Molt bé.
Esteu per jugar o no esteu per jugar? Sempre. Perquè aquí han vingut els bunyols i...
Són ben bons, com sempre.
Hosti, són increïbles.
Són deliciosos, sí.
Va, qui li toca avui per començar?
Bé, doncs començo jo, si vols.
Val, paraules encadenades, ja sabeu que ells juguen a tirar-se paraules pel cap una a l'altra i amb una connexió que és la darrera lletra d'un i la primera de l'altra, i jo bàsicament he d'intentar si caso alguna cosa al vol, que normalment és que no. Va, som-hi. Sí, que la setmana passada molta gent va encertar-ho, eh? Em van ajudar molt. Però aquesta... A veure. Va, Carlos, tu primer, eh?
Sí, va, començo. Vinga. Samsó.
Samsó.
Sí, la figura bíblica, sí. Personatge.
Val.
Obsessió.
Unanisme.
Unanisme? Sí. Què té a veure sense amb l'unanisme?
Esperança.
Nois, esteu molt difícils avui, eh? Jo no estic veient cap connexió entre els quatre, de veritat.
Tu saps qui és Samsó, no?
Sí.
Saps el que és l'obsessió?
Sap la seva història, perquè a veure, si aquí sí. Es falta ja història bíblica, tanquem...
Bueno, mira, el Martí Oliveres li traiem que no sabia qui era exactament Samsó i que això de tallar els cabells i tal, però...
No era perruquer.
No, però vaja, no sé.
Bé, on anàvem?
Me'n tocava a mi, amb la...
Però on estàvem? Quina era l'última que havies dit?
Esperança.
Esperança, jo. Amb la...
Anhelar.
Amb la R.
Sí.
Rebuig.
Anhelar i rebuig és una mica...
Bueno.
Vale.
Gola.
Gola. Gola de tenir gola, no?
Exactament.
Tenir gola de tenir gana.
Sí. De tenir...
Fam.
Sí, més que gana és...
De tenir fam, exacte.
Exacte.
No és la gola del coll.
No.
Vale. Exacte, de tenir fam. Gola. Ambició.
Si tot va pel mateix puesto, eh?
És que ara m'agradaria repetir... Bueno, faré una variació com el 2-3 abans. Obsès.
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 Ja sé que hem dit obsessió, però...
Si acaba amb esses, jo diria una paraula immediatament després d'obsès.
Quina és?
Obsès sexual.
Mira, bueno. Deixem-ho aquí.
Sí.
Serviria?
Què has dit?
Sexual.
Sexual, sí.
Val. Sexe, sí.
Sí.
No hi ha ni un missatge. Us ho dic ara.
Sí. Igual la gent està a la marató.
La gent està perdudíssima ara mateix. Eh?
Obsessió, onanisme, sí. Esperança, anhelar, rebuig,
sexual,
gola,
sí.
Ambició.
No, va, jo crec que...
Obsès, sexe, sexual.
Algun tipus de ganes, de desig, per exemple.
Molt bé.
Què desitges, Sansó?
Així ja, primera.
Ah, no, si vols dir-ho.
El Sansó, parlo sí. De Sansó?
No, parles de Sansó, m'has de parlar de la cançó. Primera
ah,
la
vale.
Cançó.
Bueno, res, aquestes són les Breeders, i la cançó és Cannonball, que no parla directament del desig, però
ja
sí
som.
Que... Però sí que, si sents la cançó, aquesta cançó imparable, aquesta cosa que no pots evitar, aquesta bola de canó que t'arrossega, jo crec que té molt a veure amb el desig en un sentit positiu, és a dir, això que no pots...
En positiu, eh?
En positiu.
Perquè el desig té aquesta càrrega positiva, però també molt negativa.
Sí, clar, si desitges algú que no...
No només desitges algú, sinó vull dir, com una mena de... no com una virtut, sinó com un defecte, segons com.
Sí.
Podria ser-ho.
Pots desitjar coses que no siguin bones, correctes, morals...
O que et pugui cursar cap per dins, tenir desig d'una cosa que és impossible.
No, i si es converteix en una obsessió, acaba... Sí. O si no saps gestionar les frustracions, de tot això en parlarem.
Val.
Mira, fa unes setmanes
sí.
Va morir el filòsof Xavier Robert de Ventós.
Sí, senyora.
Que per mi té...
On tenia ahir en aquest programa la seva filla, la Xita Robert, que té un llibre estupendo, i que va parlar del seu pare. Però Robert de Ventós parlava del desig?
Té una, per mi, la millor definició de desig que jo conec i que li hem enllevat moltes vegades, que ve a dir que el desig és l'impossible a l'abast de la mà.
És l'impossible a l'abast de la mà. Que bona, aquesta. Sí, aquesta.
És una definició perfecta perquè descriu molt bé doncs que tens a tocar allò que vols, no? Et fa l'efecte que ho tens a tocar, però just quan toques allò que desitges...
Clar.
el desig s'esvaeix i esdevé una altra cosa, es converteix en una altra cosa. I aquesta és la gràcia i el misteri del desig, no? Que només és com a desig, només existeix com a desig.
El moment en què és, deixa de ser un desig.
Sí, exacte. Llavors el desig és un engany, és una manera d'enganyar-se a un mateix perquè es basa en una fantasia, la qual cosa no implica que l'engany hagi de ser negatiu sempre, no? Sempre que no se converteixi en una obsessió, com comentàvem ara, no? Llavors és un desig, el desig seria una ficció que funciona com a motor per convertir-se en realitat.
Val. És una cosa en aquell moment etèria i que quan es fa present ja està, no?
Bé, jo, bueno, matisaria coses. Primer, la mala fama de l'obsessió, és a dir, una vocació és una obsessió i no
ja,
ha de ser, és a dir, l'obsessió no és... És a dir, si a vegades no et fiques en una cosa d'una manera molt, molt present a la teva vida, no aprofundeixes en això i aleshores... Jo crec que el desig és un altre tipus de realitat, que el que fa és canviar la realitat del món físic, és a dir, sense desig, sense esperança, sense voler les coses, no pots... Igual a vegades no canvies la realitat, però sense això segur que no la canvies.
No, però els hi dones, un pes.
Clar.
És a dir, la realitat és tot.
Sí.
Exacte. I a partir d'aquí... Si jo desitjo alguna cosa, alguna persona, alguna cosa, li dones una càrrega de profunditat, sinó que no tindria.
Sí, jo faig una... O sigui, jo el comparo molt amb la fe. És a dir, sense fe, és a dir, que creure que Déu assisteix i que Déu veu bé el que estàs fent, un atleta et fa els números que el seu cos, la seva ment, et pot fer. Si creu aquest atleta, fa més números, o sigui, fa millor marca perquè creu que això, aleshores... Independentment de que Déu assisteixi o no, el que fa la fe és canviar la realitat, és aconseguir. Jo crec que el desig funciona en aquest sentit també, en aquesta manera.
Jo continuo pensant que és el motor, és el que et motiva, no? És a dir,
no és tan diferent, el que estàveu dient ara.
Sí, no.
El motor d'un atleta, que és la fe d'aconseguir alguna cosa, o pot ser la fe religiosa, però pot ser una fe de que és possible fer allò, encara que tothom digui
és
impossible.
És el que t'empany a fer alguna cosa.
És el motor, és el que activa.
I què et frena, la por?
Està bé.
No? Pot ser un fre controlat, podria ser la prudència, no? Podria ser la precaució, un fre de mà posat que entorpeix la teva voluntat, no? Aquesta gent que sempre va amb el fre posat, un fre total, la paràlisi, no? Que és aquesta cosa que davant de la incertitud o davant de la incertesa, davant d'una situació que no sap controlar, doncs no avança. Això seria, per mi, la por seria el fre del desig, que seria el motor, no? I el problema és que, esclar, aquesta motivació moltes vegades, doncs, el que fa és que et porta a anar a algun lloc, no? I és el que fa que, vagis a una banda, perquè les persones deprimides, per exemple, no tenen aquesta motivació, no tenen desig.
Val.
I és la part més greu de la depressió.
Però també, per anar a l'altra banda, també pot ser una... O sigui, el desig és una addicció.
Sí,
jo crec que...
Pot ser-ho, vaja.
Sí, a veure, perquè en el moment que tens el desig com a una addicció, pots fer dues coses, és a dir, no pots impedir-ho, encara que sàpigues que quan mata el desig tot serà pitjor o que realment et sentiràs un esclau, que trencaràs coses que després no podràs refer, però també, si reprimeixes el desig, et quedes sabent que no has tingut el valor per anar cap al teu desig, també és una caiguda. També.
Clar.
O sigui, la situació, sempre davant d'un desig, si refermes el desig o renuncies a ell, és una caiguda.
No, perquè si te reprimeixes sempre te quedarà la sensació de que no has fet tot el que havies de fer per aconseguir allò
Correcte.
Que volies, no?
I continuarà sent un desig.
Exacte.
Sí, es mantindrà així i es pot enquistar de qualsevol manera, no?
Total.
I d'altra banda, falta, jo crec, que molta educació per la frustració, no? I perquè si tu vols aconseguir alguna cosa, no vol dir que pel fet de desitjar-la i pel fet de desitjar-la molt, 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 l'hagis d'aconseguir. Això que diuen de vola espoda no es vera, no sempre és així, no? I jo crec que un dels problemes que derivats de la monetització del desig és que ens impedeix precisament això, ens impedeix educar-nos en aquesta frustració. No tot s'aconsegueix pagant, no? Per exemple, si tu tens moltíssims diners, ets multimilionari, això no vol dir que vulguis curar-te d'una malaltia i te curaràs, per més dobbes que tu tinguis, no? O tots els diners del món no serveixen per fer que plogui, no? Ara que estem en plena sequera, un dia parlar de la falta de consciència que es té sobre el bé comú, no? Tu gastes més perquè tens més diners, però això no vol dir que no estiguis gastant l'aigua de les altres persones, no? Que aquestes, això moltes vegades no hi pensam, no? Que vulguis molt una cosa, que facis molts esforços per aconseguir-la, que tinguis molts dobbers, no implica que mereixis tenir-la, que moltes vegades pensam que mereixem tenir allò que volem només pel fet de desitjar-ho molt, i, d'altra banda, la monetització del desig crea confusions perquè, per exemple, el fet de obtenir sexe no vol dir que obtinguis amor. Estar a Tinder no vol dir que hagis d'aconseguir el que tu vols. Et donen una eina per facilitar-te les coses fins a un cert punt, però això no t'està donant un producte, entre altres coses, perquè una persona no és un producte, no?
Li he preguntat al Carlos si s'ha quedat així enquistat també això, Sansor.
Sí.
Explica per què Sansor l'ha inclòs el desig.
A mi em sembla que és una història que reflecteix molt el desig pur, no? Probablement sexual, és a dir, la història de Sansó i Dalila, ràpidament, Dalila està subornada pels filisteus per saber d'on obté la força sobrehumana de Sansó, que està en el cabell. Aleshores, li fa moltes preguntes, el sedueix, és a dir, i ell al principi li dona excuses que no són, o trampes. Finalment, ell clarament sap que aquesta dona el que vol és tallar-li el cabell, a treure la seva força, i ell sap perfectament que si fa això el seu poble serà vençut, que ell, bueno, acaba fatal ell, però no es pot reprimir. I arriba un moment, una nit, que diu, mira, m'és igual que el meu poble se'n vagi a on sigui, m'és igual que a mi m'encadeni, m'és igual que perdi la força de Déu. Jo, aquesta senyora, jo aquesta nit la passem junts. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, say you don't lie, but girl I know you're a lie, 'cause when we kiss, I'm fire. Fire. Exacte, aquí ja és més evident.
Això està vinculat, el fire amb el desig. Totalment. I el foc del desig, d'alguna manera.
Aquí, en un moment de la cançó, quan diu que quan ens donem, fem un petó, doncs sorgeix el fire. També podien dir què passa quan no passa, no? És a dir, un dia hauríem de fer també dels petons.
Mira, Martí Oliveres ha vingut, perquè... Ara ets expert en Sansor, ja, Martí?
En Sansor i Bruce Springsteen. Mira,
i en Bruce Springsteen. Et va explicar ja el capellà del poble qui era Sansor i tot això, no?
No,
qui era mossèn qui?
Ahir no, mossèn Santi, la setmana passada.
Mossèn Santi, la setmana passada. No he dit ahir, dic que t'ho va explicar.
Sí.
Val, d'acord.
Sí, m'ho va.
Sabeu què va passar amb el Martí Oliveres? Perquè va haver-hi un...
S'ha tallat el cabell.
Va fer una, sí, va fer una promesa, però portava els cabells llargs. Va dir que si nevava el seu poble i agafava...
Si agafava
no sé
la neu.
Ell deia, estava convençut que agafaria la neu i si no l'agafa, em talla els cabells.
Sí.
No va agafar i es va haver de tallar els cabells. I llavors li van fer la broma de Sansor.
I ara he sentit Sansor i dic...
I no acabava d'ubicar Sansor.
Vale,
ja està.
Més o menys ja ho tens clar.
Ara
sí,
ja
vaig estudiar, de fet em van passar un vídeo, el vaig estar
un
mirant.
Un vídeo, eh?
Sí, sí, 2 minuts i mig.
Perquè llegir-te'l directament de la font,
mira,
no hi havia
vaig
temps.
Vaig preferir mirar el vídeo que em van passar i ja em vaig situar.
Tu desitjaves molt que nevàs, que
sí,
agafàs
que
la neu.
Sí, que agafés el poble, clar, sí.
I el desig del Martí no va acabar de...
No, el desig.
No va acabar de... No, perdona, va nevar, però no es va...
Era una barreja de previsió i desig. La previsió es va complir pel que fa a la nevada, que va nevar, però no va acabar agafant.
Val, i per això
et vas
tallar els cabells.
Ah, es va tallar els cabells per això.
S'ha de fer a la inversa. Allò que tu desitgis, has d'obtenir alguna cosa bona a canvi, si no ho aconsegueixes, perquè així sempre surts guanyant.
És bona aquesta. Mira, un dia hem de parlar de promeses. Fem un dia de promeses, perquè és molt bona això de les promeses.
I tu has notat una pèrdua de la força?
Si perds, has de guanyar, d'altra banda. Si no, sempre perds.
Això és la mateixa teoria que deia que, per exemple, una aficionat culer posés en el resultat de la porra una derrota del Barça.
Clar.
Perquè com a mínim guanyaria, potser. Si en cas de que el Madrid guanyés, guanyaria diners, i en cas que perdés, doncs guanyaria amor i carinyo.
Sí.
I felicitat. Gràcies, Martí.
Va, que vagi bé. Va.
No, però això m'ha fet pensar que Goethe ens advertia justament dels perills del desig, no? Perquè deia, alerta amb el que desitges a Faust perquè es pot fer realitat.
Sí.
I llavors què? T'has de responsabilitzar d'allò que s'ha complert, perquè
clar,
tu ho has desitjat, no? I per això supos que se'ns posen dilemes de manera lúdica, no? Per exemple, quins 3 desitjos demanaries a un geni si te'l trobassis, no? O quan bufes les espelmes pel teu aniversari, demana un desig, no?
Oi, els de l'aniversari, clar. I no es poden dir.
No.
Està prohibit, són inconfessables els desitjos.
N'hi ha molts que són inconfessables.
Clar. Però són inconfessables perquè no els entendrien o perquè no es gafin?
Bueno,
saps per què? Perquè en el moment perquè... en què verbalitzes alguna cosa, allà es trenca algun del procés.
La fas realitat, en el moment també, que la verbalitzes, eh?
També és
o també perquè el que desitges és una cosa que et fa vergonya, o sí, que no t'agradaria que sabiguessin de tu, no? Per
sí,
exemple,
hi ha molts desitges ocults.
Sí, sí, sí.
No? Que no podrien sortir a la llum. Però en tot cas sí que crec que aquest joc, no?, de dir quins tres desitjos demanaries, és una manera de fer que te responsabilitzis, o que et posis en la situació de trobar-te en què hauries de responsabilitzar-te del lloc que es compleix.
Jo estic convençut que si hi hagués una llàntia màgica
sí,
i poguessis demanar-li un desig, és que em posaria tan nerviós que desitjaria una tonteria com un... Sí, no ho he pensat mai, estic convençudíssim. Sí. Que després de... Oh, ah, pues, no sé, te l'amago. I penses, i ara per què he demanat això? És que quina tonteria.
I que no perdin els capricis, no? Perquè moltes vegades ens perden aquestes coses absurdes que després dius, què faig amb això?
Mira, té a veure amb un... amb el debat també sobre la societat actual, societat consumista, no?
Sí.
Avui hi ha una entrevista, perquè m'he recordat d'un avançament que fa el Jordi Évole a l'Ignatius,
sí,
no? L'humorista, i lo de l'Évole, crec que és avui, sí, sí, a la nit, lo de Évole. I les reflexions d'Ignatius sobre el capitalisme són molt interessants sobre el desig. Mm. Diu, jo quan, per exemple, desitjo comprar-me alguna cosa i està a l'aparador, em sento derrotat, perquè el sistema ha detectat que allò ho necessitava i m'ho ha posat allà davant.
Clar.
La victòria és desitjar alguna cosa que no hi és a l'aparador.
Mm-hmm.
Diu, llavors és quan pots dir, hem guanyat.
Sí. No?
Que
sí,
sigui una cosa reflexionada i no un desig víctima de la provocació del propi sistema.
Mm. Per això, quan vas a una llibreria, en comptes de fixar-te tant en les novetats, hauries de fixar-te de, no, aquest llibre, aquest clàssic, perquè no el tenim, l'hem de demanar. Doncs aquí has guanyat el sistema.
Perdona una cosa, però és que tu acabes de treure una novetat, no diguis aquestes coses.
Bueno, ja, però jo...
En el teu cas es pot fer una excepció.
No, però és vera que cercar què és el que desitges també és molt interessant.
Sí.
Saber què és el que vols realment, no el que t'estan venent. I una altra cosa, un altre dia podem parlar també de les il·lusions, que també és un tema, i de com aquestes il·lusions també es monetitzen, no? Perquè la
total,
loteria és una monetització, les apostes,
tot,
el joc, tot acaba convertit en una perversió.
Bono, posant-se
sí,
una miqueta heavy.
Heavy,
una
heavy.
Miqueta el cantant és una cosa cultural, se m'escapa,
sí. Quan era cantant, era el que s'ha compartit. Doncs una cosa que jo crec que...
U2. La cançó es diu...
Desire. Una cosa que jo crec que està sortint que és molt interessant, perquè hi ha gent... O sigui, jo crec que hi ha coses, hi ha com vehicles que et porten a llocs, però no has d'arribar al lloc. És a dir, són importants el desig, la curiositat, la il·lusió... Són vehicles que et porten a llocs, però...
El viatge a Itaca.
Exacte.
Sí, bueno...
Ara ja m'han matat.
No, és el que estaves dient.
Sí, ja.
Però
bueno,
cal que sigui el del procés, eh?
No,
vull dir
no,
que
ja,
pot
ja,
ser
ja,
en general
ja,
que va fins...
Ja, però aleshores he vist... Podríem haver triat la cançó de Jack. No, és clar, aleshores, això que realment jo crec que el desitja com a motor, com a... Sempre i quan, jo crec que el que deies, no, també, desitjar algú que no et desitja és una putada, però realment t'està educant en algunes coses, no?
Clar.
La frustració, de que no depèn tot de tu, de mira, que mil coses.
Precisament avui que fa un article al Zanon que va sobre que està enfadadíssim amb els Oscars, perquè no li van donar premis al Mazempena de Inisherin.
Sí, sobretot el
i
repartiment.
I aquesta escena que tu descrius perfectament en la columna, que és la d'un senyor que expressa el seu desig,
sí,
i en aquell moment està intentant que aquell desig es compleixi, i de cop...
No
arriba.
I de cop, i d'una manera neta...
Bueno, qui no ho hagi vist, sí, és un moment que, en certa manera, que hi ha una persona que es declara a una altra.
Sí,
no?
I l'altra persona li diu la veritat,
que és
a dir, que no hi ha... I aquesta manera, d'aquesta frustració, aquesta trencar-te el cor, no? Doncs crec que ens hauríem d'educar, també. És a dir,
i tant,
el nostre
i tant.
Desig ja s'ha portat fins allà, i la porta no s'ha obert, no passa res, és a dir...
Sí, després hi ha aquell desig, comentàvem abans, els desitjos ocults, quan som petits, pensam que el nostre desig té la força de canviar les coses, no? Desitjar molt, 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 ens concentrar molt, 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 i justament passa allò que havíem desitjat. Per exemple, algú ens fa la vida impossible a la classe, i l'odiam molt, 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 l'odiam, i de sobte es trenca un braç, no? O es trenca una cama, li passa alguna desgràcia, té un accident, i pensam que ha estat per culpa del nostre odi, no? I a partir d'aquí comença una sensació de culpa, de no hauria d'haver odiat, jo no m'atrevesc a odiar, perquè odiava molt un professor meu de llatí i es va morir.
Hòstia, no fotis!
ja no m'atrevis a odiar ningú més,
mai. Però hi ha aquesta càrrega, mira, ara m'has dit això, que hi ha aquesta càrrega com d'infantil en el desig,
sí,
no?
Sí.
És com els... Sí.
Vull, això.
Vull.
Sense fer res, sense treballar, sense possibilitar les coses. Únicament el meu desig és sobirà, no?
Sí, podria ser això. I aquesta cosa de voler molt, 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 molt una cosa i pensar que allò que tu estàs visualitzant acabarà... no? Tenint un cos, esdevenim real.
Per cert, hi ha algun oient que ens diu una altra paraula, que és anhel.
Sí.
Anhel i desig és el mateix? O no té la mateixa càrrega?
No, bueno, perquè desig, jo crec que desig igual sí que té més un component sexual que anhel, sembla que una cosa que vulguis que passi.
Anhel no és sexual.
No, un anhel sexual. General,
I el desig no té per què ser sexual.
No, però bueno.
Relacionat molt amb el sexe, però no té per què ser-ho, no?
Bàsicament perquè el sexe, o sigui, el desig sexual arriba un moment que esdevé més enllà de lo que tu vols mentalment, d'una voluntat de fer alguna cosa, no? És una cosa que sobrepassa, no? Anhel, jo crec que el controles més. L'anhel d'alguna cosa està més controlat per la raó, en certa manera, que no sortia la paraula.
11:31, doncs bé, avui el desig, que forma part de les paraules encadenades de la Llucia Ramis i del Carlos Salón, a veure què em diu el Vives. Anhel, desig vehement. Hòstia, doncs...
Vehement, encara és més fort.
Aparentment hauria de ser més fort. Però hi ha aquesta càrrega com d'una certa subtilesa que ha quedat...
O pintures que ja no la fèiem servir com la fèiem servir antiga.
Pot
com
ser.
Es feia servir,
no, esclar. Pot ser que l'anhel tenia una càrrega molt més violenta, no violenta, vehement, i que ara potser, com que no la fem servir, ha perdut una miqueta més.
Jo anhelo i desitjo aquests bunyols. La frase està... És correcta?
No, home, jo crec que hi ha una part de reiteració literària que no caldria. No?
Però de manera vehement.
De manera vehement.
Mira, els tens a l'abast de la mà.
Ara.
Tens l'impossible a l'abast.
I llavors, quan els tinguis a la boca, et sabrà greu perquè diràs, ostres, aquell desig que tenia era més fort...
O bé, on queda la dieta?
Ara,
podem parlar de la satisfacció, també. Uau, hi ha molts temes, eh?
11:32, gràcies, Llucia Ramis, gràcies, Carlos Tarón.
Que vagi molt bé.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi.
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com l'hamburguesa ecològica a només 2,49 al pack de 2. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu burga. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates al d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolàs al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
11 i 36 minuts. De seguida anirem a xerrar una estona amb la exmeteoròloga de TV3, Mònica López, que fa molts anys ja que és a Televisió Espanyola, per saber com li va, ara que estrenarà també programa. Però abans, tenim novetats, em sembla, del Barça-Madrid. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Xavi, perquè el Barça ens acaba d'informar, de confirmar que el Madrid ja els hi ha dit, ja els ha comunicat que finalment el seu president Florentino Pérez no viatja avui a Barcelona i per tant no serà a la Llotja, al Camp Nou, presenciant el Barça-Madrid d'aquest vespre a les 9. És un tema que des d'ahir ja començava a fer xup-xup a la capital, des de Madrid. Mitjans com El Mundo ja apuntaven que Florentino Pérez no viatjaria avui a Barcelona. El Barça ahir a la nit no en tenia constància. Finalment ara sí que el Club Blaugrana ens informa que Florentino Pérez, ja ho saben, no viatjarà a Barcelona.
Hi ha hagut algun argument oficial? El Madrid ha fet algun tipus de comunicat? No, eh?
El Madrid, de moment, no. El que sí que, quan ho hem preguntat al Barça, ens han dit que el Madrid no els hi ha donat cap explicació del per què d'aquesta decisió.
Cap explicació, val.
Cap.
Bé, doncs serà necessari també que... A veure, tampoc no té més transcendència, més enllà de la imatge. Efectivament, Florentino Pérez ha anat a tots els Barça-Madrid des que és president. Per tant, té una significació, però no hi ha, de moment, versió oficial del Real Madrid i segons el Barça, no se li ha donat tampoc una explicació, en aquest cas, per la baixa de Florentino Pérez. No sé si el Barça ha dit si estan sorpresos o no amb la decisió, perquè, vaja...
No han donat més detalls. Sí que és veritat que aquesta setmana, com que tot ha quedat enrarit pel paper del Real Madrid enmig del cas Negreira, sí que és veritat que de cara a la galeria s'estan fent gestos tant els uns com els altres per mostrar doncs, que estan empipats els uns amb els altres. Mm-hmm. Tot i que és evident que continuen col·laborant junts, l'aliança de la Superliga està allà, i de moment diguem que aquesta escenificació de cara a la galeria d'estar enfadats no ha passat, diguem, a un grau que sigui realment de trencar relacions o que veritablement sigui greu de debò, no?
Gràcies, Marta. Fins ara.
Fins ara.
11 i 38, res. Dos minutets de pausa i de seguida, Mònica López.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més
1.
A RAC1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
En els pròxims minuts xerrarem una estona amb una persona que a casa nostra, a Catalunya, durant molts i molts anys va ser popularíssima com una mica la dona del temps de TV3. Després va marxar cap a Televisió Espanyola i d'això en fa bastant de temps ja, deu fer ben bé 15 anys, i allà no només va triomfar amb la informació del temps, la meteorològica, sinó que ha passat per moltes fases, com ara la de dirigir tot un magazín matinal com és l'Hora de la 1. Ara, entre altres feines, Mònica López, que és amb qui parlarem, presenta el programa de migdia de Televisió Espanyola que es diu Ahora Nunca, però malgrat tot, i suposo que fins a cert punt la seva figura és indissociable d'aquesta informació meteorològica, sobretot, entre altres coses, no només per la qualitat de la manera en què ho feia, sinó pel paper que han tingut les dones que han vingut darrere d'ella. Per exemple, així ens en parla la nostra Mònica Usart.
Ella per mi va ser com la guia, no?, perquè sempre, doncs, sovint veiem homes del temps a la tele, o almenys quan jo era adolescent així era, i veure-la ella, doncs, va ser com un camí a seguir, no? I la Mònica jo crec que va fer florir el que seria una dona del temps a televisió i va ser un referent per totes les dones que han vingut darrere.
Què tal, Mònica López? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Bueno, això de que et vagi dir que ets un referent, com ho portes?
M'he sentit com vieja, tu.
Què dius ara, home, no fotis?
No, és broma, és broma. La Mònica, la veritat és que és una d'aquelles coses brillants que de sobte veus. Jo la recordo quan va estar amb nosaltres a TV3.
Sí, ah, vau coincidir vosaltres dues, eh?
Sí. I la recordo com d'aquelles persones que veus i dius, això és lo seu, no? I la veritat és que, bueno, seguint-la amb el temps, veus que sí, que és lo seu, no? Sí que és veritat que, bueno, jo era com la primera dona del temps de TV3 després de molt de temps, de molts anys, i va ser com una cosa novedosa, no?, perquè estàvem molt acostumats als homes del temps. Però sí, de dones del temps n'hi ha moltes a Catalunya, hi ha molta tradició meteorològica i les dones estem allà, i la Mònica és un molt bon exemple de que ho fem fantàsticament. Tu.
Històricament ha sigut una feina d'homes, però, no? Vull dir, quan tu pensaves en aquest tipus de feina, no sé si per tu era una possibilitat, per entendre'ns, tenint en compte que m'imagino que, igual que la Mònica, quan tu miraves la tele de petita o una miqueta d'adolescent, els que explicaven la informació, no només la meteorològica, però sobretot la meteorològica, eren homes.
Sí, però jo crec que era una cosa una mica casualitat, eh? O sigui, sí, va haver-hi una època en la que els homes del temps eren els homes del temps i les dones del temps eren molt guapes.
És bona, aquesta.
No? Potser va costar una mica, no?, trencar amb aquesta imatge. És una cosa que ens passa a les dones, ens ha passat amb el temps i amb moltes coses.
Yeah.
I de sobte, doncs, vam arribar a una sèrie de dones que som dones del temps, a banda de continuar sent molt guapes.
Una cosa no treu l'altra. No va passar res. Escolta, tu recordes quan vas pensar... va, m'hi dedico, o m'hi vaig trobar. És una cosa que m'agrada, que m'atreu, això de la informació meteorològica.
Sí, recordo perfectament perquè va ser totalment accidental.
Com les millors coses de la vida, sí o no?
Sí, va ser totalment accidental. Jo vaig estudiar física i no estava en el meu espectre de coses que podia fer sortir per la tele, en absolut. Mm-hmm. Perquè no. Jo vaig estudiar física perquè m'agradava, per ser mestra, em vaig especialitzar en la branca d'astrofísica, però, bueno, aquelles coses de la vida, que s'està acabant la carrera i has de buscar una sortida professional, i em vaig presentar una beca a TV3, igual que la Mònica. No em van agafar perquè jo estava acabant la carrera, no em van agafar perquè no podia ser.
Sí, bueno, però aquest és un bon... Perdona, Mònica, és un bon titular. O sigui, la primera vegada que intentes entrar a TV3 et tanquen la porta.
Sí, però perquè jo ja estava acabant la carrera. Llavors era per l'any següent. Que no busquis un titular que no hi és. Com sou els periodistes, per l'amor de Déu.
No, és broma.
I es van quedar amb el meu currículum, en Tomàs Molina es va quedar el meu currículum, i després, uns mesos després, va sortir el projecte de començar amb un canal de meteorologia, i en Tomàs va dir, mira aquella noia tan alta, a veure si vol venir a fer el temps. I mira, tenia o feia el temps en el canal Teletiempo de Via Digital, o me n'anava a Polònia. Sí, havia aconseguit una beca per anar a Polònia a fer una cosa de física nuclear, a més era. Que no eren gens el meu. I vaig dir, pues mira, me quedo a esto de la tele, a ver qué tal.
Perdona, Mònica, però m'encanta això. O sigui, si tu dones un cop de cap i dius, mira, no, això de la tele de moment no m'interessa pel que sigui, etc., igual acaba sent una física nuclear europea. Sí.
A Polònia,
voltes pel món, a Polònia.
Sí, la veritat és que no teníem gens clar, que això... A casa meva, la meva mare em deia, no te van a coger, que tu no sabes hablar.
Sí o no? Sí. M'encanta.
Perquè jo parlo molt ràpid i casa meva sempre em deien, habla más despacio que no se te entiende.
Qué gran.
I la meva mare em deia això, em deia, no te van a coger si no sabes hablar. I mira, pues jo què sé, no sabia parlar, però m'agafa igualment.
Escolta, m'agrada que em citis a la teva mare. Els teus pares són nascuts fora de Catalunya, sí?
Sí, la meva mare és andalusa, ella va néixer a un poble de Màlaga, i el meu pare, que ja no està amb nosaltres, era nascut a Extremadura, però criat a Sevilla, o sigui, sí, els dos són immigrants.
Val. I llavors la idea que la seva filla acabés sortint per la tele, era una cosa que els hi agradava o que els hi feia una mica de...
Mira, la meva mare, jo m'he criat amb la meva mare, el meu pare va morir quan ja era molt petita,
I
la meva mare és una dona de la postguerra, no? Ella va néixer l'any 33, Andalusia, va passar molta gana, no va poder anar al col·le, i sempre, des que era petita, la meva mare m'havia dit, has d'estudiar una carrera. O sigui, era una obsessió de la meva mare que tinguéssim estudis als fills, no? I ella sempre em deia, has d'estudiar una carrera, has d'estudiar una carrera. Vaig decidir estudiar física, i després ella sempre li ha semblat fantàstic tot el que he fet, no? Això de tenir una filla de tele fa gràcia, i en certa manera fa que estigui més a prop, no? O sigui, per ella, doncs, em pot veure cada dia. Madrid de Catalunya està llunyet.
Sí.
I en certa manera, doncs mira, ens apropa una miqueta.
Bueno, ara de seguida preguntaré pel nou programa que presentes als migdies a la 1, però la idea aquesta de... Quants anys has estat exercint de dona del temps, sigui a Catalunya o sigui a Madrid?
Doncs porto des de l'any 97.
Sí.
26, porto ja.
Què, et sembla mentida? Ho has dit així com fins i tot dubtant de...
Sí,
mare de Déu Senyor.
Són molts anys, sense que ens fem grans.
I ara que has passat per diverses fases, no? I has passat per la fase de presentar el matinal i ara també els migdies, la idea de presentar la informació del temps la trobes a faltar, però molt que ja estiguis vinculada o no?
És un contingut, és una informació molt maca d'explicar. Perquè la informació del temps és aquelles coses... Una vegada vaig escoltar algú que em va agradar molt, que és la informació més democràtica, perquè ens afecta a tots per igual, no? No te'n pots lliurar del temps que fa. I és veritat que és una informació que a la gent li agrada molt, li arriba molt. És un format, a més, que et permet ser més proper, no? Els homes i les dones del temps som dels pocs que no llegim un QE, un teleprompter, i això fa que ens equivoquem i que ens riguem del que hem dit malament, i això fa que estiguis molt a prop de la gent, no? Per tant, és un tipus d'informació, és una, que et permet ser molt tu, estar molt a prop i molt a dins de les cases de la gent, i per tant és un contingut molt amable, és un contingut molt maco de fer, i és veritat que al final la gent t'estima molt, no? Quan fas d'informació del temps et sents molt estimat, que cosa que qualsevol altre tipus de contingut més, més complicat, no? És més pesat en aquest sentit.
Això ho dius també per, sobretot per la diferència entre haver presentat un informatiu del temps durant tants anys, a més en prime time, etc., i acabar presentant un matinal com el de Televisió Espanyola.
Sí, clar, el matinal fas continguts de tots els estils. A mi tothom em pregunta molt per la part de política, no? La part de política, doncs, és complicat i tal. I jo el que recordo més dur no és la part de política, és la part de successos, per exemple, no? O sigui, quan tens allà una dona que ha perdut la seva filla, quan tens un home que lluita perquè a la seva dona se li pugui aplicar l'eutanàsia, això és el que, de veritat, és molt difícil de deixar-ho a la feina, no, no endur-t'ho a casa. I per mi és el més dur. Em va agradar molt fer-ho, eh? O sigui, per mi va ser una experiència brutal, va ser un any duríssim, va ser una experiència molt bona. I a nivell humà, a mi em va tocar molt a prop, no? Jo, a mi em costa, això d'explicar les coses i parlar de morts i parlar de desgràcies i allunyar-me, no? Jo tot, sembla que tot se m'enclava molt endins, no? I en aquest sentit va ser molt complicat. El temps amb això és més amable, no? És més senzill.
Ara que em citaves, dius, potser el més difícil no eren aquestes entrevistes polítiques que tothom et cita, tot i que, evidentment, vam generar determinades polèmiques, com en el cas que tothom sap de Rocío Monasterio, no? L'entrevista que va haver un inici, una acusació de trencar el principi de neutralitat per aquella entrevista per part de la Junta Electoral, no? Però tothom pot pensar que és un canal de televisió pública sotmès a l'escrutini, evidentment, de tots els partits polítics i en èpoques d'eleccions, no? Això com es viu quan tu has estat en una òptica com la de, com deies, de la informació del temps tan amable i que no genera aquest tipus de polèmiques que de cop et plantis en aquesta zona?
Mira, jo de tota aquesta història estic contenta d'una cosa, i és que es queixaven tots. Tots. O sigui, uns podien cridar més, altres podien cridar menys, però es queixaven tots. I jo sempre dic una cosa, si es queixaven tots, alguna cosa estàvem fent bé. Llavors, bueno, es queixen, ja ho sabem. No és una cosa que a mi ni em tregui el son, ni em tregués el son en aquell moment, ni res per l'estil. O sigui, el que és complicat, bueno, és que t'acusin de coses que tu creus que no fas, o sigui, i que tu intentes trobar la veritat, que és el que trobo, que és el que s'hauria de fer, no? És intentar trobar la veritat de les coses. I és tan complicat, de veritat, trobar la veritat de tot. I sobretot amb els polítics a davant, que és molt cansat.
Els polítics són una raça que des d'un punt de vista periodístic i fins i tot humà no t'interessen especialment?
A tu t'interessen?
És una bona pregunta. Cada cop menys, sincerament. Si t'he de respondre la pregunta, cada cop menys.
És així.
Sí, no? Et passa el mateix, no? Abans que et pregunti de nou per... Bueno, el programa es diu Ahora o Nunca, no? De dilluns a divendres, de 2 a 3 del migdia, l'actual projecte, que t'arriba després d'una baixa llarga, a més, no?
Sí, m'arriba, hi ha molta gent que em deia, has estat castigada. No, he estat trencada.
Sí o no?
Sí, em vaig després de fer l'hora de la 1, vaig tornar als informatius, vaig estar fent coses de... Ens vam dedicar a fer una sèrie especial per la COP, coincidint amb la COP26, i després d'acabar la COP, amb una tonteria de moviment, jugant al pàdel, per segona vegada de la meva vida, em vaig trencar el genoll.
La segona partida de pàdel teva?
Bueno, la segona classe, en realitat.
La segona classe.
Pàdel, perquè tothom feia pàdel als amics, i vaig dir, vinga, va, pues, va, m'apuntaré a fer pàdel, que no et canses gaire. I el segon dia em vaig trencar els lligaments creuats i el menisc del genoll esquerre.
Hosti, vaya pack complet, eh? O sigui, no t'hi poses per poc, eh?
No. I vaig estar 8 mesos de baixa. I vaig tornar al temps després de 8 mesos de baixa, de 2 operacions, de 1.000 hores de recuperació i amb el genoll d'una senyora de 80 anys. Però, bueno, la cosa és el que hi ha i no té més.
Ara que no et parlin de pàdel, suposo, no?
No, jo si em dones una pala de pàdel la puc fer servir per fer castanyes al foc, si vols, perquè té forats. Però ja està.
El projecte, que es diu Ahora Nunca, explica'ns una mica, perquè hi ha bastanta divulgació científica, hi ha bueno, la ciència, que suposo que és una mica el retorn per tu a la cosa primigènia, no? El que tu vas estudiar, el que segurament t'interessa més.
Sí, és un programa de... que volem explicar coses, no? És un programa que expliquem coses, és un programa de curiositats, és un programa que intenta posar el focus en la tradició i en la innovació, és un programa que pretén ser amable i, sobretot, jo sempre dic que és un programa que a mi el que m'agrada és que quan el vegis et passi durant diverses vegades que facis, anda, això, és un, això, un programa de curiositats, expliquem coses de gastronomia, coses de tradició, d'oficis perduts o d'oficis nous, de patrimoni cultural, de patrimoni natural, parlem de canvi climàtic, una miqueta de tot, de curiositats i sobretot pretén ser una oferta diferent, no? O sigui, estem, creiem, no? que potser podem trobar en l'audiència, doncs, aquell que està ja cansat de, doncs, la política, els successos, tanta misèria, tanta història, no? I és una finestra de 45 minuts, no? 48 minuts a l'hora de fer el dinar o de dinar, que siguin amables, que no estiguis allà menjant i t'estiguin explicant penúries, no? I que t'estiguin explicant coses interessants. Una mica aquesta és la idea.
Ara o nunca, el nom, ve d'alguna manera, hi ha un ressò a l'emergència climàtica o no té res a veure?
Sí. L'esperit del programa i l'esperit del títol, no?, de l'Hora o Nunca, és un esperit de preservar i disfrutar. No? Per poder mantenir el que tenim, és important conèixer, això està claríssim, o sigui, perquè les coses t'agradin i les vulguis mantenir, les vulguis tenir, has de conèixer. I un cop coneixes, pots disfrutar-les, no? I és una miqueta, aquesta és la idea, no? I és, sempre acabem amb el programa de no dejes para mañana lo que puedas disfrutar ahora, no? La idea és aquesta, no? De dir, escolta, coneixem el que tenim, valorem el que tenim i disfrutem el que tenim.
D'alguna manera, no només des del punt de vista de la ciència, sinó d'alguns dels temes que toqueu, clar, això no està del tot desconnectat de la idea de la meteorologia, crec que continua estant vinculada, no?, a l'àrea de meteorologia de Televisió Espanyola.
Sí, jo continuo l'equip del temps, continuo sent la cap de meteorologia de Televisió Espanyola, i de fet en el programa tenim continguts d'informació meteorològica, informació climàtica, o sigui, hi ha un rerefons que està allà.
Des d'aquest punt de vista, ha canviat molt des d'aquest 90 i pico que em deies quan arribes a TV3, la manera de comunicar el temps, perquè ara la impressió que fa ja des d'uns quants anys, que això, diguem-ne, acompanyant el sentir majoritari de la població, la informació del temps ja no és només la informació del temps, és a dir, no és només el que farà demà o d'aquí a 3 dies a la teva regió o la teva zona a prop de casa teva, sinó que s'hi acompanya d'una informació de divulgació climàtica, no? Això canvia molt, no? O radicalment, des de que tu vas començar.
Jo crec que la forma de comunicar-ho no, o sigui, la forma de comunicar a nivell d'Espanya sí que ha canviat, a Catalunya no. O sigui, és una cosa que, o sigui, nosaltres hem exportat una forma d'explicar el temps que ja teníem des de l'època de l'Antoni Castejón. O sigui, quan arribo aquí, de sobte diuen, no, perquè és un to més divulgatiu, menys fugint del boletín. Però jo deia, clar, això és nou a Espanya, no?
Clar.
Però a Catalunya no és nou. A Catalunya és aquesta forma d'explicar la meteorologia i ha sigut sempre, no? I ha sigut de fa molts anys. El que sí que ha canviat o hem incorporat és la informació climàtica, no? O sigui, és evident que 20 anys enrere, jo recordo com vaig començar, no? Es parlàvem de canvi climàtic, però era una cosa, no?, que era com molt complicada, no en parlàvem gaire, encara no hi havia aquell consens, encara, no? I a poc a poc ha arribat, no?, a la informació meteorològica, perquè és evident, perquè és els paràmetres meteorològics són els que estan canviant, no?, de forma, o sigui, l'origen del canvi climàtic. El canvi climàtic té conseqüències a nivell social, a nivell natural, a nivell alimentari, a tots els nivells, no? Però la base, no?, l'origen és un canvi en els paràmetres meteorològics. Era evident que havia de... que passaria, no?, a la informació meteorològica. I jo penso que en aquest sentit també els homes i les dones del temps ens hem vist amb l'obligació, la responsabilitat de ser nosaltres una mica portaveus, no?, d'aquest tipus de contingut. Sempre és una cosa que estem tots molt d'acord, no?, que nosaltres tenim la finestra i tenim l'oportunitat, no? La informació meteorològica està a tots els canals de televisió, a totes les ràdios, i és aquesta finestra, la informació meteorològica, i els homes i dones del temps tenim el coneixement d'aquest tipus de contingut, no?, del contingut de canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Per tant, tenim l'oportunitat, tenim les eines i tenim el coneixement. Era natural, no?, que acabés formant part del nostre discurs, de les nostres explicacions.
Escolta, el teu comiat de TV3, com el recordes? Perquè recordo que hi va haver-hi una mica de... Mira, és que se'ns en va la Mònica.
Va ser un drama.
Oi que sí? Una mena de petit drama nacional, no?
Sí, sí.
Oi que sí?
Va ser un drama brutal. Va ser un dia molt especial. Jo vaig estar plorant des de les 6 del matí. Bueno, mentida, vaig arribar tard.
Què?
És l'únic dia de la meva vida. L'únic dia de la meva vida que he arribat tard a treballar, l'únic dia que m'he dormit a la meva vida, l'únic va ser l'últim dia que vaig estar als matins.
Això és el del curí, a sobre. Vull dir, arribar tard amb el curí pot ser un...
Juro. Va ser l'únic dia que m'ha passat això, que a més vaig despertar... Vaig arribar tard, però vaig arribar a plató. O sigui, vaig arribar a les 8. A més, recordo que també hi havia en Dani Ramírez, que l'havien trucat. No ha arribat la Mònica, que vingui algú. Estava en Dani Ramírez sentat a la taula, jo vaig arribar sense maquillar, sense vestir res. D'allò, i vaig arribar, faltaven segons perquè comencés a entrar la capçalera.